L'Info Migdia.
Què tal? Salutacions. El rei Felip VI ha signat avui aquest dimarts el decret de convocatòria d'eleccions pel 26 de juny que es publica aquest migdia. Aquesta mitjanit, per tant, s'ha acabat la legislatura més curta de la història democràtica de l'estat espanyol. Han estat 4 mesos en què els partits polítics han estat incapaços d'arribar a un acord per formar govern. Ens amplia la informació Aleix Duran.
Sigui com sigui, i a banda dels retrets que uns i altres es llancen aquests dies, els ciutadans tornen a estar convocats a uns comicis en què l'abstenció serà elevada, tal com apunten algunes enquestes. Des del Partit Popular de Calella lamenten que s'hagin de convocar noves eleccions, tot i que, segons apunta el regidor Josep Maria Pérez Basart, els populars poden sortir beneficiats, ja que molts votants descontents amb el PP, que el 20D van votar a Ciutadans, ja han pogut comprovar amb qui prefereix pactar Albert Rivera, amb el PSOE. El regidor calellenc creu que el PP recuperarà votants.
I això fa que ara hagin pogut veure qui prefereix pactar Ciutadans, que prefereix pactar amb el Partit Socialista abans que amb el Partit Popular. I de fet se'ns ha demanat coses impossibles, com que nosaltres donéssim el vot a favor d'aquest pacte per PSOE-Ciutadans, amb dues forces, la segona i la quarta força. No tenia massa sentit. En aquest sentit, jo crec que molts dels votants del Partit Popular s'hauran sentit decepcionats en aquest sentit, i crec que una part d'ells tornarà cap al Partit Popular.
Pérez Basart fa autocrítica sobre els casos de corrupció que afecten el seu partit i diu que el PP està fent tot el possible per erradicar la corrupció a tots els partits. Des del PSC, el primer secretari dels socialistes calellencs, Pere Tarrés, diu afrontar la nova convocatòria d'eleccions amb esperança i seny. Segons ell, el PSC ha de recuperar el lideratge a Catalunya per tenir a Madrid un PSOE fort.
La manera que jo entenc la cosa és que els socialistes catalans tenim l'obligació de recuperar el nostre lideratge a casa nostra, perquè així sigui possible que els nostres companys de la resta de l'Estat tinguin la suficient força d'escons que faci possible el nostre objectiu. Jo crec que, minimitzant l'estat d'ànim, nosaltres tenim de veure d'aquesta manera.
Pere Tarrés subratlla que el PSOE-PSC ha estat el partit que ha instaurat els drets socials que ara liquida el PP. Des del Cercle Podem Calella, el secretari general Antonio Peralta vol fer el sorpresso a la dreta neoliberal que, segons ell, representen tant el PP com Ciutadans.
Nosaltres volem fer el sorpresso davant de la dreta neoliberal, que no és més que el PP i Ciutadans, que són la mateixa cosa. Aquest és el sorpasso que ens interessa, i creiem que s'anirà molt bé per fi poder fer el que es diu la unitat, una unitat popular, que no és pas una sopa de sigles, esperem que no sigui això. I jo crec que és l'examen de revàlida, no? Ja que hem estat incapaços de pactar un govern de canvi, ara tindrem de nou l'oportunitat de poder fer-ho.
Antonio Peralta també és un dels que pensa que una confluència amb IU i altres partits independents seria una bona opció per, diu ell, fer fora a la dreta neoliberal. Aquesta redacció s'ha posat en contacte també amb Ciutadans, però fins al moment sense obtenir resposta.
facebook.com/radiocalella, twitter@radiocallatv.
Amargant confia en la voluntat política per evitar l'enderroc de la seva nau al polígon industrial de Sant Pol de Mar. Joan Amargant, el propietari de l'empresa de materials de construcció sobre la que hi ha l'ordre d'enderroc, apunta que hi ha fórmules urbanístiques que permetrien mantenir-hi l'activitat. En una entrevista avui al programa Bon Dia, Amargant ha fet un repàs cronològic dels fets des que es va definir el planejament urbanístic del sector industrial l'any 1996 i ha atribuït tota la responsabilitat en el cúmul d'errors comesos a l'Ajuntament de Sant Pol de l'època. Lamenta que per culpa d'això l'empresa vegi perillada la seva continuïtat i també la dels seus treballadors. Escoltem-lo.
Jo, després d'anar diverses vegades a l'Ajuntament, parlar amb l'arquitecte municipal, ens diuen que, bueno, que Carreteres ara diu que la distància no està bé. Dic, bueno, pues tenim un problema. Diu, no, estan equivocats. Me fan la liquidació i ens cobren la llicència d'obres. Un cop demanada, em diu, no, vosaltres feu la nau, que nosaltres ja ens arreglem amb Carreteres, que estan equivocats, que la distància distància són 25 o 50. Es veu que els que estaven equivocats eren l'Ajuntament. Nosaltres fem la segona fase i al cap d'uns anys ens diuen que d'aquesta segona fase no hi ha llicència perquè no la van aprovar en un ple. Bueno.
Amargant atribueix tota responsabilitat al govern presidit pel llavors Francesc Pomés, que aquest dilluns ha comparegut davant del jutge acusat d'un delicte d'ordenació del territori, prevaricació i falsedat documental. També hi està imputat l'arquitecte municipal Albert Casals. El cas ha quedat vist per sentència. El propietari de l'empresa de materials de construcció recorda que l'ordenament de la zona industrial es va haver de refer posteriorment a la seva creació arran d'una sentència del Suprem. Apunta que això obre la porta a regularitzar urbanísticament la construcció sempre que hi hagi voluntat política.
Hi ha informes dels propis, o informes demanats per l'Ajuntament amb tècnics competents, que diuen que això, donat els anys que fa que està construït, es podria considerar urbà consolidat i en aquests casos la línia d'edificació es pot baixar de 50 metres. I això és perfectament legal. Mira si és legal que aquí a Sant Pol mateix hi ha un tram, aquí la zona que en diuen del Casarell, que hi ha 12 cases afectades pels 50 metres i ara amb el pla general ho arreglen.
Justament aquesta setmana hi ha prevista una reunió entre l'alcaldessa de Sant Pol de Mar i el conseller de Territori i Sostenibilitat, a la qual va dir Montserrat Garrido s'hi ha convidat també els representants de la plantilla. Joan Amargant apel·la al sentit comú i que algú s'adoni que això és un despropòsit que pot arruïnar una empresa i també moltes famílies.
S'ha d'admetre que aquí hi ha hagut un cúmul d'errors des d'un principi que es va fer aquesta zona industrial, però que és injust que els hàgim de pagar la gent que en el seu moment vam pagar totes les quotes, hem pagat les llicències, hem aportat els terrenys i ens trobem al mig de tot aquest tinglado, que dius, si nosaltres el que volem és treballar i volem continuar treballant, si no, només volem això, vull dir, és que no volem problemes amb ningú.
Amargant comparteix la versió dels treballadors que qui va denunciar la irregularitat, l'exregidora portaveu del PSC a l'Ajuntament de Sant Pol de Mar, Piedat Jiménez, ha actuat per despit i tenint motivacions personals.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Diversos establiments de Calella estan rebent formació per poder oferir als seus clients un servei complementari d'informació i assessorament sobre el patrimoni, les activitats i els indrets més atractius de la comarca. Així, els turistes que visitin el Maresme aquest estiu tindran més facilitats per accedir a les ofertes culturals i de lleure del territori. En total són 36 establiments del sector serveis, restaurants, botigues i allotjaments. Els establiments que completin la formació rebran un distintiu que els identificarà com a punt d'informació turística. L'objectiu és que els establiments que reben turistes estiguin preparats per donar una atenció més completa al client amb assessorament i informació sobre l'entorn. Hi ha establiments de 14 municipis del Maresme, que és la comarca amb més activitat turística de la província, tant per l'oferta d'allotjament com pel nombre de viatgers que hi fan estada. I la constructora Copcisa ha presentat una demanda contra l'Ajuntament d'Arenys de Mar. El culpa del retard a les obres de les graderies del camp de futbol municipal Bernat Coll, que s'haurien d'haver enllestit el juliol del 2015, però no es va inaugurar fins al març del 2016. Li reclama 409.000 euros d'indemnització. La multinacional ha interposat la demanda després que el consistori arenyenc anunciés que els tècnics municipals estudien imposar-hi una penalització per retard, segons consta en el contracte. La multa pujaria als 300.000 euros.
facebook.com/radiocalella, Twitter @radiocallatv.
I l'arribada del bon temps a Calella també l'indica l'inici de la temporada de les trobades d'intercanvi i col·leccionisme que organitza el grup Avi Moltó al Passeig Manuel Puigverd. Aquest diumenge, de fet, ha estat la primera trobada de persones que volen comprar i vendre algun objecte antic, ja sigui per restaurar-lo o bé per col·leccionar-lo. La ubicació de la fira, al Passeig Manuel Puigverd, fa que siguin molts els calellencs que s'hi acosten, així com turistes i visitants d'arreu. El president del grup Avi Moltó, Jaume Pruna, valora els micròfons de Ràdio Calella Televisió amb molta satisfacció la primera trobada d'enguany.
Tenim el passeig en plena primavera, està tot verd, molta verdor i molta gent. La veritat és que és un dia corull de gent i esperem que ara, a partir de maig, juny, juliol, agost i setembre, entre la gent que ens visita i la gent de Calella, pues, això s'ha de convertir en un espectacle i al mateix temps una manera de poder adquirir algunes coses doncs, de l'antigó, que és el que fem.
La mostra ha començat amb una trentena de parades i es preveu que el juliol i agost n'hi arribin a haver unes 40 o 50. I abans dels esports us diem que Pineda de Mar instal·larà un mòdul per canviar els bolquers dels nadons a la platja dels Pescadors. És una proposta pionera al Maresme pensada per millorar l'oferta de serveis i activitats que disposa com a destinació turística amb segell familiar. En declaracions al diari El Punt Avui, la regidora de Promoció Econòmica de Pineda, Carme Aragonès, ha explicat que l'espai de 40 metres quadrats permetrà deixar-hi la bossa amb els estris infantils dins d'un armariet o donar-li el pit amb certa intimitat. El Baby Centre, que és com s'anomenarà, es complementarà amb una pèrgola entarimada a la zona d'ombra de l'espai, on s'hi podrà dur a terme activitats pels més petits. El servei serà pels nens fins a 6 anys i també es disposarà d'un lloc per poder-hi aparcar cotxets. Ara sí, arriben els esports en Badó i Xart.
Avui dimarts parlem de bàsquet. El Club Bàsquet Calella Fundació Miquel Valls afronta l'última jornada de Lliga amb l'objectiu d'acabar la competició amb guarismes positius. Ara mateix ocupa la sisena posició amb 15 victòries i 14 derrotes. Aquesta és la primera vegada en tota la temporada que està amb números positius. Per aconseguir aquesta fita haurà de guanyar a la pista de Lloret. Els salvatans són tercers per la cua amb 9 partits guanyats. Aquest partit es jugarà dissabte a 5:45 de la tarda en pista lloretenca. A més, aquest serà un cap de setmana apassionant pel que fa a la part alta. Ara mateix el líder és el Blanes amb 23 partits guanyats, els mateixos que el Tiana, que és segon. La tercera plaça és per al Premià, amb 22, igual que el Sant Pol, que ocupa la quarta posició.
30 segons de pausa i arriba la previsió del temps amb Joaquim Serra.
El Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme patrocina aquest espai. Veniu a gaudir del simulador 4D i de la visita guiada. Consulteu unvolalresidus.com o truqueu al 93 741 1030.
De moment continuem amb una situació meteorològica sense complicacions. Temps estable, ambient assolellat a tota la comarca, el que tornarem a tenir en la jornada d'avui, i com a molt aquesta tarda poden aparèixer alguns núvols prims, però seran núvols ben poc destacables. A banda d'això, els vents continuaran més o menys com ahir, fluixos, variables aquest matí, girant cap a sud-sud-oest de cara a aquest migdia i tarda, i poca cosa més a destacar, a banda de la situació marítima, que continuarà dominada pel marejol, però amb àrees de mar de fons cap al Maresme Nord. Encara continua bufant tramuntant a la Costa Brava i això fa que la mar estigui un pèl més alterada a l'extrem nord de la comarca. Pel que fa a les temperatures, més o menys com les d'ahir, ambient molt suau a les hores centrals del dia, per no dir càlid, mentre que durant la nit doncs encara estem tenint unes temperatures mínimes relativament baixes i per tant hi ha aquest notable contrast tèrmic entre la nit i el dia. D'entrada, avui s'espera doncs això, que les temperatures màximes, com ahir, es puguin tornar a enfilar fins a valors entre els 23 i els 24 graus puntualment aquí a la comarca. La previsió per demà doncs no apunta massa novetats. De fet, continuarem tenint un temps ben tranquil, estable com avui i dominat pel sol a tota la comarca, amb 4 núvols prims a la tarda i poca cosa més. Els vents continuaran fluixos, de direcció variable, la situació marítima novament tranquil·la i pel que fa a les temperatures, doncs tampoc esperem que experimentin canvis importants les mínimes. De dia sí que encara podran pujar una miqueta més amb alguna màxima que fins i tot podria arribar a sobrepassar els 25 graus, temperatures de ple mes de maig, que de fet ja va sent el que toca en aquestes alçades d'any. Pel que fa dijous, el temps vol canviar una mica, de moment poca cosa, sembla que aquests canvis anirien a més de cara al cap de setmana i principis de la setmana entrant, però de moment doncs tot apunta que tindrem un dijous amb increment de la nuvolositat i hi haurà ruixats cap a les comarques de Tarragona que d'entrada, amb els mapes d'avui a la mà, no sembla que hagin d'arribar aquí al Maresme. Això sí, hi haurà més núvols i en conseqüència les temperatures baixaran, però molt lleugerament.
Marxem. A partir d'ara la informació, com sempre, continua els diferents butlletins horaris de Ràdio Calella. El primer a les 2 de la tarda i a les 8 una nova edició de l'Infovespre a càrrec de Dolors Lieuri. Gràcies, com sempre, per la vostra companyia i que passeu una molt bona tarda.
Més informació a radiocalella.cat i calellatv.cat.